Salutacions cordials. Soc Laura Puig i així comença la mañana de COPE en el Maestrat. Estàs al 101.6 de la freqüència modulada des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca. Avui passarà pels nostres micròfons el candidat a l'alcaldia de Vinaròs per Compromís, Domènec Fontanet. Amb ell repassarem algunes de les darreres propostes que ha fet la formació que es presenta a les eleccions municipals del proper 24 de maig. També estarem a Benicarló, on molt aviat començaran els treballs de remodelació de la plaça Blasco Ibáñez. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló, Pedro López, ens explicarà el tipus de reforma que allí es durà a terme. Com cada dimarts estarem en un municipi de l'interior, del cor de la nostra província, gràcies al diputat provincial de Turisme d'Interior, José Pons, que s'assomarà als nostres micròfons per tal de fer-nos alguna recomanació de cara, sobretot, al cap de setmana. Ja la segona part del nostre programa, l'assessor de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, Jaume Antic, ens detallarà com va anar l'acte d'entrega dels Premis Hispània Nostra que rebien el passat divendres de mans de la reina Doña Sofia, i també coneixerem les impressions de Vicente del Bosque, en ser nomenat ambaixador de les oliveres mil·lenàries. A més, et proposa una sortida per al cap de setmana, diumenge, a Santa Magdalena, més de 300 puntaires, i si has sentit bé, 300 puntaires, participaran en una interessant trobada boixetera. Rosa Aicar, presidenta de l'Associació de Puntaires de Santa Magdalena, estarà a la mañana de COPE en el Maestrat. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en titulars. Noves generacions del Partit Popular de Peníscola ha promogut la participació ciutadana durant el passat cap de setmana, sumant-se a la campanya Tu Tienes la Palabra. Situades a l'entrada de l'edifici sociocultural del municipi, han pogut recopilar opinions, suggeriments i valoracions sobre la gestió municipal. De les propostes agrupades en 17 grups temàtics, destaquen la sol·licitud de més cursos de formació per a joves i aturats, l'ampliació i preservació de les zones verdes i lúdiques del municipi, així com la inversió en promoció turística i el suport al sector primari. Compromís Vinaròs aposta per un Vinaròs 100% accessible. Manuel Martínez, coordinador de l'àrea de benestar social de Compromís, diu que cal abordar en valentia les barreres que ens trobem les persones a mobilitat reduïda en edificis públics. Martínez diu que posaran en marxa una subvenció del 50% del cost per a les adaptacions necessàries per facilitar l'entrada als edificis ja construïts, per tal de mantenir la convivència amb els majors i també amb els membres amb algun tipus de discapacitat. El Casal Jove de Vinaròs continua donant una ampla oferta de cursos. Al curs de cambrer de sala se li suma el curs de monitor d'oci i temps lliure, on 35 alumnes aprenen alhora que es diverteixen en un curs que es realitza els dissabtes en horari de matí i tarda. La Vinaròs Fashion Night 2015 tindrà lloc el dia 12 de juny. Segons es va comunicar la primera reunió preparatòria de l'esdeveniment, que va tenir lloc divendres passat al Saló de Plens de l'Ajuntament, aquesta és la data fixada. Aquesta s'allargarà fins a la una de la matinada. En l'anterior edició van participar uns 100 establiments. I el MUCBE exposa les obres guanyadores del 22è concurs de primavera. Fins al 10 de maig es podran visitar al MUCBE les obres que han participat. Irene Furió en dibuix i Alfredo Altabas en pintura han estat els guanyadors d'aquesta edició. Les 12 i 34 minuts del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 10,1 graus i la màxima es situa al voltant del 16,7. A Benicarló la mínima enregistrada ha sigut de 11,7 i la màxima es situa al voltant dels 17,9. A Peníscola els termòmetres han marcat una mínima de 10,7 i una màxima de 18,3. Finalment a Morella han tingut una mínima de 9 graus i una màxima en aquests moments de 13,8. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la zona litoral per a demà dimecres preveu que amanesquem amb el cel molt ennuvolat i amb alta probabilitat de que ploga, tot i que no siga de forma molt intensa. Al llarg de la jornada els núvols aniran desapareixent. Les temperatures mínimes demà pujaran lleugerament i les màximes es mantindran en els 17 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, mateix pronòstic que al litoral, cel cobert amb probabilitat de pluges de caràcter dèbil. Les temperatures mínimes estaran sobre els 6 i les màximes seran un poc més baixes que les d'avui. Rondaran els 13 graus. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarlo Stop & Go. Segons la Direcció General de Trànsit, en aquests moments hi ha congestió de trànsit a l'AP7 a Alcalà de Xivert degut a obres i el carril dret en sentit València està tancat. Com sempre, recordeu també extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'alçada de l'entrada AP7 Benicarlo Peníscola. Recordeu que estan les obres de desdoblament de la variant. Les 12:36 del matí, comencem.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
I avui comencem la mañana de COPE en el Maestrat a la ciutat de Vinaròs, on des de Compromís estan donant a conèixer al llarg d'aquests dies als diferents coordinadors de les àrees que s'arriben a l'Ajuntament durant a terme. Per exemple, coneixem que Manuel Martínez és el coordinador de l'àrea de benestar social. Tenim amb nosaltres a Domènec Fontanet, que és el candidat a l'alcaldia de l'Ajuntament de Vinaròs per el Compromís. Domènec, molt bon dia.
Bon dia.
Bé, sí que ens agradaria conèixer perquè des de Compromís sí que durant aquests dies, a través de diferents notes de premsa i en els nostres avanços informatius, hem anat parlant dels diferents coordinadors de les diferents àrees que donen vida a un ajuntament, com és el cas de l'Ajuntament de Vinaròs, però sí que m'agradaria que me detallares els 8 primers números, no, per dir-ho d'alguna manera, de la candidatura que tu encapçales, Domènec.
Pues sí, bueno, he tingut la sort de, bueno, que des de fa ja un temps, almenys fa 9 mesos que estem treballant en el que és este projecte de Compromís aquí a Vinaròs, i bé, he tingut la sort, com dic, de, bueno, pues de que s'aprope pues estes 8 persones que bueno, pues van dir nosaltres tenim ganes de tirar endavant el projecte amb tu i amb Jordi Moliner, que bueno, i tota la resta de gent que fins ara estàvem treballant en el bloc, i en este cas pues Compromís, perquè és el mateix, però bueno, jo molt content, i sí, com a coordinadors nous tenim que dir que està Jordi Navarrete, que és el tercer candidat a la llista de Compromís a Vinaròs. Jordi Navarrete ve per part de l'àmbit del medi ambient, i ell va voler agafar l'àrea d'urbanisme i medi ambient. També després també tenim a Marina Gutiérrez, que bueno, pues és la més joveneta de la llista, en la qual pues bueno, va voler agafar l'àrea d'economia, no? Ella és la que s'encarrega d'ocupació, d'economia, de turisme, i d'aquestes àrees importants que per reforçar durant aquests 4 anys que ens venen. Després també com a número 5 tenim a Núria Ferrer, una persona ja major, però que ha estat vinculada al nostre poble en temes de voluntariat, està en diferents entitats de voluntària, i també pues, juntament amb Manuel són els dos coordinadors que tenim en l'àrea de benestar social, el qual una s'encarregarà de lo que és l'àrea de benestar social i l'altra persona, que és Manuel, s'encarregarà de l'àrea de discapacitat, que creiem que fa falta, pues, com ja diem en la nota de premsa passada, que fa falta algunes coses i comencem primer per casa, que és l'Ajuntament, per arreglar, no? I després també tenim com a número 7 de candidat a la llista Josep Conte, que és una persona també que bueno, pues, va voler implicar-se en el tema de l'àrea de patrimoni i cultura, i ell pues, també ha fet diverses propostes en la qual aquestes primeres han sigut de patrimoni, i ara ja durant aquestes setmanes farà propostes en cultura. No? Aquestes són, bueno, també tenim a Manu, a Manu Vallès, que també pot s'encarregar d'àrees de joventut, etc. No? Tot això és el PAC, les 8 persones que encapçalen el que és la llista de Compromís, juntament amb mi com a primer i Jordi Moliner com a segon, que bueno, pues, des de ja fa temps estem treballant, i que ara pues, durant aquests mesos estem traslladant aquestes propostes que han recollit dels seus àmbits, no? Perquè bueno, no és que han estat a casa tancats, sinó que
són gent que evidentment en aquest tipus de matèries per a les quals se'ls ha fet coordinador n'entenen, no? Evidentment són tècniques precisament en aquesta matèria. Domènec, m'agradaria que parlem precisament de la darrera proposta, no? que coneixem i a la que tu feies esment fa un moment. Pues agradaria que hi haguera una regidoria, en concret la de benestar social, que a la seva vegada tinguera una àrea dedicada només per a les persones amb discapacitat. Quines són les principals deficiències que heu trobat vosaltres en la ciutat de Vinaròs en els darrers anys en aquest aspecte?
Sí, bueno, una de les propostes, que és l'última que hem fet, és la de Vinaròs 100% accessible, no? Sí que és cert que durant aquesta legislatura, Marcela, la regidora de Benestar Social del PP, ha volgut lo que és implantar el que era aquesta regidoria de discapacitat, però bueno, hem vist que durant aquests 4 anys poca cosa ha fet, no? Poca cosa ha fet, perquè allò que era primordial i principal, que era pues, tindre un grup de persones, que és el que nosaltres diem en una de les propostes, no? Un grup de persones en discapacitat, i no tan sols de discapacitat de mobilitat, sinó que també sensorial, pues, bueno, tindre-la, un grup de persones que són voluntaris, que a més ells s'ofereixen una vegada al mes, o una, o quan els quiera el tècnic de l'Ajuntament, no? A donar un tetat al poble i a revisar tots aquells projectes que s'estan fent per a la nostra ciutat. Però bueno, això era el mínim, lo mínim que se demanava des de Cofence i des de, bueno, pues en este cas des de Manuel i des del nostre grup, era el mínim que es podia fer, no? Pues tres persones, quatre, però una volteta o anar a veure aquests projectes que s'estan fent en l'Ajuntament i a veure què realment fa falta perquè sigui totalment accessible, no? Pues això no s'ha fet al nostre poble. Com tampoc no s'ha fet altres coses com és, pues bueno, les dependències de benestar social. L'altre dia ho dia Manuel, no? Que ell no pot entrar a aquestes dependències. Per què? Pues perquè una que és una rampa molt elevada, molt, molt pronunciada, i l'altra és que la porta de ferro pesa molt. I aleshores una persona amb discapacitat té que esperar a algú. Correcte, que algú vingui i li digui, per favor, me pot obrir la porta? I ell obri, no? Per tant, te veus al millor una persona amb discapacitat, en caia de rodes, ahí esperes a la porta i dius, bueno, estarà esperant algú. Pues no, està esperant a que algú li obri la porta, no? I així també pues, les mateixes dependències, no? Mos dia Manuel l'altre dia, que jo per anar a parlar en la regidora directament al seu despatx, pues no puc entrar perquè la porta no està accessible, diguéssim, en les mides per la meva feina de rodes. Bueno, pues això, són xicotetes coses que, bueno, o pujar a l'Ajuntament, si per sort tenim 6 regidors i Manuel pot ser regidor, Manuel no pot pujar al plenari, ni tampoc no se pot assentar a cap lloc del plenari. No, per tant, clar, això d'aquestes xicotetes, perquè l'elevador que tenim el vam provar i no pot pujar. Manuel, per 10 centímetres no, de mida de l'elevador no pot pujar dalt al plenari. Va tindre que a fer una reunió en els seus companys de Cofence, a l'alcalde, i l'alcalde, bueno, pues, van pujar Manolo i Ramon, i Manuel se va tindre que baixar a l'escala.
En aquest aspecte, això... vosaltres també, Domènec, perdona que te talli, també proposeu que hi hagi una borsa de voluntariat de gent que potser podria ajudar a aquests llocs, no és el cas, no, d'un edifici públic, evidentment, que està ben adaptat, però en aquells llocs on potser no se puga accedir d'alguna determinada manera, hi hagi una persona voluntària que ajude, no?, a aquest discapacitat.
Sí, bueno, aquesta borsa no tan sols seria per a les persones majors, que també es fa falta, sinó que també seria, com tu bé dius, per als discapacitats, no? És la proposta que van dir. D'acompanyament, un voluntariat, que bueno, qualsevol persona faríem una borsa i ens diria quins horaris tenia disponibilitat per ajudar a altres, no? Pues bueno, i a partir d'ahir, pues bueno, la gent que es necessita, o les famílies que necessiten, jo que sé, un ratet de descans, o famílies que estan treballant i no poden acompanyar els seus pares al metge, o a comprar, o a qualsevol reunió que puguen tindre, pues disposar d'aquesta base de dades de persones que pues, una, dos, tres hores, segons la disponibilitat que tinguin aquestes persones, tinguin l'opció d'anar a l'Ajuntament, a l'Estat Social, i dir, mira, pues en estos dies i en estos horaris jo estic disposat a acompanyar a una persona, ja sigui major o en discapacitat, a que tingui aquesta ajuda que li fa falta. No? Pues, bueno, pues també és una de les iniciatives que nosaltres creiem que no costa diners, no costa diners, el que sí que costa és tindre responsabilitat i tindre dedicació, no? I en això a nosaltres de segur que molt sobra, vos ho dic ben seriós, no? I en això estem, en això vos de voluntari també, que ajudarà a aquestes persones pues, a facilitar la vida.
Domènec, per un altre costat, des del compromís s'incidís bàsicament també en l'atenció i participació ciutadana. En la vessana de l'atenció vos fixeu precisament en un recurs de nova inauguració com és el cas de l'oficina d'atenció al ciutadà. Creieu que l'horari no és suficient, no? Que caldria ampliar per tal de que no es facin cues a l'hora de fer determinades tramitacions?
Sí, això va ser una de les mesures que aplicarem si sóc alcalde a partir del juny, no? D'este any. Són mesures que creiem que s'han d'aplicar, no? No només ampliar el que és la plantilla de, del Departament de Benestar Social, perquè com ja sabeu ha augmentat, no, ha quadriplicat el que són l'atenció a les persones i ahir, pues, bueno, pues, des de l'Ajuntament s'ha hagut de reaccionar i ampliar aquesta plantilla en més administratius i en persones que puguen absorbir tota aquesta venguda de persones per a preguntar i per a informar-se de tots aquells programes i projectes que des de Benestar Social se donen a la ciutadania, pues, també està el que és en eixa oficina d'atenció al ciutadà, que fa pocs mesos que s'ha inaugurat a peu pla i al costat de l'Ajuntament, no? Pues creiem nosaltres que hi ha que negociar el que és els funcionaris i a veure si se pot arribar a un acord per a que bueno, pues l'Ajuntament també estigui obert un dia a la setmana per les tardes, no? Dos, tres hores, bueno, pues això és qüestió de negociar amb el funcionariat i mirar a veure si l'atenció a la ciutadania, no tot això se pot fer de 9 del matí fins les 2 del migdia, sinó que potser algun dia pues, bueno, se pot ampliar també per la tarda. L'exemple tenim en els bancs. Van començar un dia a la setmana alguns bancs i ara estan quasi, com aquell que diu, donant tots els serveis tots els dies de la tarda, no? Però bueno, perquè l'administració no pot, perquè els funcionaris tenen un horari específic i per norma diu que no. Bueno, pues che, parlem-ne, negociem, que també s'han negociat altres coses als funcionaris per aconseguir millores als funcionaris, no? Però bueno, pues parlem-ne. Parlem-ne, assentem-nos i parlem-ne i afegim la cosa. Pues jo crec que... Per què? Pues perquè guanyarem els ciutadans i en definitiva els funcionaris i primers polítics, i ho fico, primers polítics, estem al servei de la gent, no? I per tant això jo ho tinc claríssim i entre uns i altres en predisposició a treballar per les persones crec que se poden arribar a acords com este i com altres, no? Jo també me fico al cabàs. Jo dic, bueno, pues jo agafo la responsabilitat de que mira, els dos assessors que té l'Ajuntament, en aquest cas els dos persones de confiança que té l'alcalde, jo no les voldré. Jo, estos diners s'ampliaran a altres funcions dins de l'Ajuntament. Pues, bueno, pues renuncio que cap dels alcaldes que han estat a Vinaròs han renunciat, no? Tots han tingut dos persones de confiança al seu càrrec. Pues jo tampoc no necessito cotxe oficial. Tenim dos cotxes oficials de gamma alta a l'Ajuntament de Vinaròs, un Audi i un Peugeot. Pues què vol que li digui? Jo si tinc que anar a València o aniré en el tren o aniré en el meu cotxe, m'entén? Pues ahí está, tampoc li fa falta tindre dos cotxes de gamma alta a l'Ajuntament. Però bueno, en definitiva, el que volem és bueno, racionalitzar una mica els recursos i aplicar aquesta política que estem fent des de sempre, que és pues, donar participació a la gent, escoltar la gent i que la gent mos conte el que necessita realment. I en això estem.
Domènec, teniu ja fecha fixada per tal de la presentació de la candidatura, a la que ja estem pràcticament a punt de començar la campanya?
Bueno, sí, nosaltres la candidatura la farem pública una vegada a la Junta Electoral de Zona, ens dona el vistiplau, com a que no n'hi ha cap errada en el que és la documentació, la donarem pública pues els mitjans de comunicació, i sí que tenim pensat de fer un acte ja públic on presentaré la candidatura i on presentarem aquests projectes i aquesta manera de fer política que tenim nosaltres, no? Que per això també ja serà una mica, quasi que el mes de maig, en el que, bueno, no només presentarem a la gent, sinó també presentarem pues, aquestes iniciatives que han anat durant aquestes setmanes anant presentant a la llum pública per reforçar el que és el missatge i perquè la gent sàpiga pues, que estem ahí, que la nostra política pues, és una política en positiu i que mirem per les persones, no? I en això estem.
Doncs Domènec Fontanet, candidat a l'alcaldia de Compromís a la ciutat de Vinaròs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i continuarem parlant largo i tendido, que se sol dir en castellà al llarg de la campanya electoral. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia i gràcies també a vosaltres pues això, no? Per donar difusió de lo que estem fent, no? De les propostes i del treball que s'està duent a terme aquí a Vinaròs. Gràcies.
Les 12 i 49 minuts del matí, una pausa publicitària i de seguida marxem cap a Benicarló per tal de conèixer les obres que s'acometran a la plaça. Mestre Blasco Ibáñez.
Canal 56 informa. Si no puede ver nuestro canal, por favor, resintonice su televisor. Gracias y disculpe las molestias.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphonic ABBA. Emocionate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphony Rhapsody Queen. Todo lo mejor de ABBA. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica, rock band con músicos de prestigio internacional y 4 cantantes. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA.
Domingo, 31 de mayo, 20 horas. Auditorio Palacio de Congresos de Castellón. Entradas en Instant Ticket, taquilla auditorio y taquilla teatro principal de Castellón.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE, estar informado.
Contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat i ara anem a parlar de la pròxima renovació de la plaça de Blasco Ibáñez de la ciutat de Benicarló. Tenim amb nosaltres a Pedro López, que és el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló. Pedro, bon dia.
Què tal, bon dia.
Esteu preparant ja de forma imminent el que seran les obres de renovació de tota la plaça Blasco Ibáñez. Seria esta que tenim darrere del mercat, no?, més o menys?
Sí, té l'entrada per la plaça del Mercat i també per Pius 12, mitjançant pues, dos foradets que hi ha per allí. No és una plaça molt coneguda, la veritat. Li donen accés a un parell de passatges i no és una de les més concurrides. Sin embargo, segons l'estudi que tenim a l'Ajuntament de Benicarló i el qual hem servit de base per a escometre les xarxes i la renovació de les xarxes que més malmeses estan a la ciutat, doncs ara toca actuar dintre d'eixa plaça, en la qual se renovarà tota la xarxa de bastiment i, a més, també totes les escomeses particulars, que es canalitzaran totes les baixants de pluvials dels habitatges per a evitar que desemboquen directament a la vorera. Així que totes les aigües que repleguen els edificis se n'aniran a eixa xarxa.
Teniu problemes d'inundació o alguna cosa en aquesta plaça?
No, perquè a més els nivells estan molt bé en aquesta plaça i problemes d'inundació no hi ha. A més tenim bornals que funcionen perfectament i un sistema separatiu que no té cap tipus de problema al sistema. Però el que sí que tenim és el tema del sanejament, i sí que el tenim molt malmès. Són tuberies de fa molt de temps, de fibrocement, i que és millor canviar-les. El mateix passa en l'aigua potable, que també en el nostre pla director està recollit quines són les actuacions que hi ha que fer. I per això ara pues, li tirarem mà en aquesta plaça.
Podríem dir, no?, que és degut a l'esgotament, com dieu vosaltres, de la vida útil de materials com, per exemple, el fibrociment, no?, que per això dueu a terme aquesta important renovació.
Sí, hi ha que tindre en compte que el material té una vida útil i una vegada s'ha sobrepassat aquesta vida útil és quan comencen a anyaure els problemes. Sobretot en el clavegueram són els més evidents, perquè si tens una fuga d'aigua o algo, pues bueno, és un arreglo puntual. Però el clavegueram al final se tradueix en olor als veïns. I el que s'intenta evitar és això, precisament. Des que tenim en marxa aquest pla director i anem fent poquet a poquet aquestes obres, recordo que durant la legislatura s'han fet el carrer Bilbao, també el carrer Videcona, vull dir, hem fet obres importants. Des que hem tingut aquest tipus d'actuacions s'han mermat el que són les queixes dels veïns de cara a les típiques queixes d'olor en primera planta o quan plou, doncs el veí que, o quan plou molt, el veí que per la planta primera li surt el que ve del clavegueram. I això s'està intentant evitar poquet a poquet i fent ús d'aquest pla director doncs ho estem aconseguint.
Quan teniu previst que comencen les obres?
Les obres tenen un inici imminent. Estem esperant ara mateix a que l'empresa constructora ens aporta la documentació referent a seguretat i salut. Ens dirà qui és el coordinador de seguretat entregar tota la documentació sobre aquest tema, sobre seguretat i salut, i en el moment en què ho tinguéssim tot entregat, les obres podran començar. Ja tenim les retencions de crèdit, ja ho tenim tot, i ara només falta pues, això, entregar l'última documentació i a iniciar, lo qual ho teníem previst per en esta mateixa setmana.
I quin és el període d'execució? Quants mesos estaríem parlant?
No, és poquet, és una obra que durarà poquet. Això en un parell de setmanes o tres estaran acabades ja les obres.
Seguran afectats els veïns perquè la veritat no he estat mai en aquesta plaça, eh? Sé de quina estem parlant, però no he entrat mai. No sé si veuran afectats en el tema de la millor poder entrar a aparcament, en aquest tema com ho teniu?
Sí, bueno, en aquesta plaça se va prohibir l'estacionament perquè així ho van requerir alguns veïns, la majoria, així que la policia local ja hi va passar per comissió i se va acceptar la proposta de desallotjar tota aquella zona de cotxes. No hi haurà molèstia de cara a entrar i sortir perquè ara ja no es permet. Salvo que hi hagi alguna incidència puntual, doncs que algú tingui que descarregar, perquè hi ha una a la part de darrere d'una fruteria i bueno, hi ha allí una sèrie de locals que sí que necessitaran una entrada puntual, i això ho tenim contemplat i parlat amb l'empresa constructora d'adequar una entrada i una sortida per a aquest tipus d'actuacions. També tindran que fer tindre especial cura en el moment en el que se comencen a obrir per a de cara a poder entrar i sortir algun tipus d'ambulància o algo durant l'execució de les obres. També és una qüestió que està plantejada i l'empresa constructora doncs prendrà cura d'este assumpte. La resta de veïns doncs tindran que entrar i sortir durant l'obra, pues la molèstia que pròpia d'aquest tipus d'actuacions, i els bars doncs de moment se veuran afectats, sobretot el Sant Cordeu, que és el que està detrás, que té una terrasseta. Mirarem de minimitzar en la mesura del possible la molèstia que se li puga causar en el tema de les obres. Però, claro, si estàs fent un cafè i estan fent obres, pues, aquesta molèstia durant...
Bueno, en vez de la terrassa, que estiguen dins, eh? De fet, jo he estat al Frankfurteu i veus, no havia estat mai a lo que és la plaça, eh?
Sí. Bé, pues jo sí que hi he estat de la part de fent un cafè en el Frankfurteu. I sí que pot ser una molèstia, però bueno, serà una molèstia efímera, seran uns dies i és sempre per a bé.
Quina és la inversió, Pedro, que no ho han comentat?
Estarem parlant al voltant dels 40.000 euros. Una quantia que és la quantia que ens ha sortit del projecte que va fer Serveis Tècnics d'Urbanisme.
Doncs Pedro López, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Benicarló, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos en què consistirà la reforma de la plaça Blasco Ibáñez de Benicarló. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres. Hasta luego, bon dia.
I seguim també contant més coses així a la mañana de COPE en el Maestrat, i és que els carrers La Rioja i els accessos al Vinalop canvien de sentit de circulació a Vinaròs. La regidoria de Governació i la policia local de Vinaròs informen del canvi de sentit de la circulació al carrer La Rioja. A primera hora de demà dimecres 22 d'abril es procedirà al canvi de pintura i de senyalització horitzontal i vertical. També canvien de sentit els carrers Sant Fernando i Santa Isabel en els seus accessos al Vinalop. Es prega la col·laboració dels veïns per tal de facilitar les tasques de resenyalització. Arribem d'aquesta manera a la una de la tarda. Te quedes ara amb els companys de la cadena COPE, que te contaran l'última hora informativa, tot allò que es passa a Espanya i al món. Recordeu que nosaltres marxem, però tornem immediatament sobre la una i cinc, una i sis de la tarda. Més coses que contar-te així a la mañana de COPE en el Maestrat, al 101.6 de la freqüència modulada. Fins ara. última hora informativa en titulars. Carla Massip i 800 dones guanyen la segona edició de la Volta Dona. L'atleta Benicarlanda va guanyar la volta a peu de la dona en completar els 3 de recorregut en poc més d'uns. La cursa, que va comptar amb la participació de 63 dones inscrites, va tindre també un important vessant social i civilització sobre el paper de la dona en la... El curtmetratge de Miquel Alvariño, Safinado, ha resultat el guanyador del Festival Corto Espanya, que terme a Benicarlo durant el cap de setmana. El segon i tercer curts més votats han estat Casitas i Lean Up. Més de 120 persones han assistit a les projeccions. La regidora de Cultura ha confirmat que l'any que ve Benicarlo tornarà a ser seu del festival. Els carrers La Rioja i els accessos al Vinalab de Vinaròs canvien de sentit de circulació. La regidoria de Governació i la policia local de Vinaròs informen del canvi de sentit de la circulació al carrer La Rioja. A primera hora de demà dimecres 22 d'abril es procedirà al canvi de pintura i de senyalització horitzontal i vertical. També es canvien de sentit els carrers San Fernando i Santa Isabel en els seus accessos al Vinalab. Es prega la col·laboració dels veïns per facilitar les tasques de resenyalització. La 1:09 de la tarda, fem una ullada a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 19 graus. A Benicarlo els termòmetres enregistren una temperatura màxima de 18,7. Al Gran Hotel Peníscola, la càmera allí situada marca una màxima de 18,2. Finalment, a Morella ronden els 15,1 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia, la zona litoral, per a demà dimecres, preveu que amanesquem amb el cel molt ennuvolat i amb alta probabilitat de que ploga, tot i que no serà de forma intensa. Al llarg de la jornada, els núvols aniran desapareixent. Les temperatures mínimes demà pujaran lleugerament i les màximes es mantindran en els 17 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, mateix pronòstic que al litoral, cel cobert amb probabilitat de pluges de caràcter dèbil. Les temperatures mínimes estaran sobre els 6 i les màximes seran un poc més baixes que les d'avui. Rondaran els 13 graus. I anem amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarlo, Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, en aquests moments continua la congestió de trànsit a l'AP7 a Alcalà de Xivert degut a obres, i el carril dret, recorden que en sentit València, està tancat. Com sempre, recordeu també extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'alçada de l'entrada AP7 Benicarlo Peníscola. Recordeu que estan les obres de desdoblament de la variant de la Nacional 340. La 1:11 de la tarda. Seguim contant més coses a la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Anem a parlar dels importants premis que ha rebut la Mancomunitat de la Taula del Sénia. En concret, fou el passat divendres l'entrega d'aixòs premis Hispània Nostra, que atorga la Fundació Banco Santander a les bones pràctiques en la conservació del patrimoni cultural i natural, corresponents als anys 2013 i 2014. Tenim amb nosaltres a Jaume Antic, que és l'assessor de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
Conta'ns i fes-nos una miqueta de corresponsal de com va anar aquest acte que tenia lloc el passat divendres i on de mans de la reina Doña Sofia rebieu aquests dos guardons.
Sí, la veritat és que va ser molt, no sé, molt agradable i a la vegada per a tots nosaltres, perquè la representació que vam anar era àmplia i hi havia gent doncs, de propietaris d'oliveres mil·lenàries, dels molins, també gent de la Mancomunitat, la presidenta, la gerent Federico Mayor Zaragoza, que ens va acompanyar. Per tant, era una àmplia representació. Vam estar a l'acte, evidentment era pues, important, perquè de fet només en aquest cas també va estar l'Alhambra de Granada, que va recibir els dos premis, i nosaltres, els altres, tots els altres, que eren en total 22 entre premis i reconeixements de tota Espanya, però vull dir, per nosaltres equiparar-nos d'alguna manera a l'Alhambra de Granada pues era molt important. vam estar recibint el premi, vam estar després amb la reina, tant la presidenta de la Mancomunitat com jo mateix, que vam ser els que els vam recollir, però després la mateixa reina va demanar de poder parlar amb tots i bueno, vam estar totes les persones, les 8 persones que anàvem en representació en ella, comentant-li de les oliveres mil·lenàries.
Suposo que mostrant-li a lo millor, no?, una mica el nostre patrimoni, que aquest no siga a lo millor en fotos, no sé si les duieu en aquell moment.
Sí, vam portar una fotografia en la que la vam obsequiar. El que passa que, claro, per qüestions de protocol, tot això pues, ho van recollir i eren ells. Ella li van poder ensenyar en llibres, però només això, o sigui que en este cas van poder inclús fer-nos una foto, trencar el protocol perquè d'allò, però que ara ja a partir de demà publicarem i que en este cas pues, per nosaltres és molt satisfactori que tota la gent que vam anar en representació de les oliveres mil·lenàries del territori Sénia poguéssim estar en ella i fer-nos una fotografia, per tant, estem molt satisfets.
I la resta d'autoritats que assistien a l'acte coneixien ben bé el patrimoni que tenim a les nostres terres, les oliveres mil·lenàries?
La gent d'Hispània Nostra i d'Europa Nostra sí, perquè ells inclús ja van estar, estan passat, per tant, ja era una cosa coneguda. Altres no, la veritat, pues, parlant inclús en alguns altres dels premiats, com els de havien de Castilla y León, d'Andalusia, bueno, pues, hi havia gent dels diferents llocs, també aquí sí que mos coneixíem, ja eren els representants de Catalunya, perquè com ja vam estar a Viena recollint el premi, en aquest cas pues, també ja han tingut una relació. Però la veritat és que sí, que fa molta gent era un fet bueno, desconegut i que per tant és important que es pugui conèixer i que sapiguéssim treure en profit pues, en la gent que ens pugui visitar, els museus, les àrees, degustar els nostres olis, tot això que és el que s'està treballant per intentar que això se consolida.
Una visita que va ser molt profitosa a la capital d'Espanya perquè, a més, ahir dilluns li fèieu entrega a Vicente del Bosque, el seleccionador nacional de futbol, de la distinció, no?, com a ambaixador de les oliveres mil·lenàries. Com va rebre aquest guardó? Perquè també és un guardó per a ell, un reconeixement.
Sí, bueno, per a ell molt satisfet. La veritat és que no el coneixíem personalment. Sí, sabíem que era una persona molt humana, molt plana, bueno, inclús era alguna cosa hasta una mica cachondo, perquè parlant de que si a Hispània o Europa Nostra estava el marquès, diu, bueno, diu, estos son marqueses que además del título tienen propiedades y otras cosas.
I com és marqués només de títol, no?
Només de títol, ell mateix se'n ria una mica. Però molt bé, vam estar en ell, també estava el seleccionador segon, Toni Grandes, i, bueno, en aquest cas ell, que era l'ambaixador, va firmar l'acord, en aquest cas, de compromís amb la presidenta i la gerent, i després vam fer-nos fotos. Bueno, la mateixa tarda ja la Federació Espanyola de Futbol va penjar al seu web, hi ha fotografies, hi ha un vídeo, i destaquen això, que en aquest cas el seleccionador nacional Vicente del Bosque pues que s'ha compromès a impulsar, a defensar les oliveres mil·lenàries. Ell ja mos va dir que ho té difícil perquè clar, té molts de compromisos i tot això, però que a lo millor no descarta en un futur lo poder-ho també visitar.
És a dir, que buscarà un foraet a l'agenda, no?
Sí, procurarà.
Bueno, doncs pues esperem que siga així, que vinga a conèixer in situ les oliveres mil·lenàries per tal de conèixer aquest important patrimoni que tenim a les nostres terres. Jaume Antic, assessor de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, gràcies per atendre'ns i no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, res més. Vull dir, gràcies a vosaltres per informar-ho i seguirem treballant pues, en totes les coses que poguéssim per a promocionar el nostre patrimoni.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Bon dia.
La 1:17 7 minuts de la tarda. En uns instants, aquí saludem és a Rosa Aicar, presidenta de l'Associació de Puntaires de Santa Magdalena, ja que diumenge a partir de les 10 del matí hi ha una trobada en aquesta localitat del Baix Maestrat, a Santa Magdalena. Serà després d'uns consells publicitaris.
Canal 56 informa. Si no puede ver nuestro canal, por favor, resintonice su televisor. Gracias y disculpe las molestias.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphonic ABBA. Emocionate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphonic Rhapsody Queen. Todo lo mejor de ABBA. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica, rock band con músicos de prestigio internacional y cuatro cantantes. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA.
Domingo, 31 de mayo, 20 horas. Auditorio Palacio de Congresos de Castellón. Entradas en Instant Ticket, Taquilla Auditorio y Taquilla Teatro Principal de Castellón.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
A continuació, dins de la mañana de COPE en el Maestrat, ens desplacem fins a la localitat de Santa Magdalena, que el proper diumenge desenvoluparà la seua tradicional trobada de puntaires. Tenim amb nosaltres a Rosa Aicar, que és la presidenta de l'Associació de Puntaires de Santa Magdalena. Rosa, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Conta'ns, perquè ja ho teniu, suposo que tot preparat de cara a aquesta trobada que tindrà lloc el proper diumenge. Quanta gent calculeu que vindrà fins a la localitat?
Unes 300
dones i també homes, sí. Perquè suposo que vindran acompanyades, no?
Sí, acompanyades dels homes, sí.
N'hi ha algun bolillero o algun puntaire, home?
Pues sí, algun, sí que en ve també.
També, no? També li pega, no?
Sí, molt bé. Sí, també.
Quants anys fa que organitzeu aquesta trobada?
Ai, pues... 13.
13 anys, que se'n diu prompte.
Sí.
13 anys, i conta'ns una mica quines són les activitats que teniu previstes, Rosa.
Pues mira, fem bolillos, fem vainica, també fem punto de la aguja i tul. Tot junt.
Tot això serà a la plaça Espanya, no? A la plaça de l'Ajuntament.
Sí.
A partir de quina hora?
A les 10.
A les 10 del matí vos concentrareu tots els grups allà a la plaça. I tot és a fer boixets, no?
Sí.
Molt bé. També teniu una exposició en la capella. Conta'ns què és el que podrem veure.
Pues podreu veure pues, manteleries, llençols de cama, quartines, després davantal i toquetes per ballar les danses, i un gorret aixines de toalletes per batejar els xiquets, i palmitos, mocadors, lo normal que se fa.
En definitiva, tot treballs que han fet les sòcies, no?
Les sòcies.
De l'associació local, per entendre'ns,
sí,
no?
Sí, les sòcies, sí.
Entre quina hora es podrà visitar l'exposició?
De les 10 hasta la 1 y media.
I conta'ns, quina és la peça que a lo millor totes tenen, suposo que el seu valor, no? Totes són especials per a vosaltres, perquè algunes a lo millor les heu fetes per a regalar, però quina seria la que podríem dir és la joia, no? De l'exposició?
Pues un llençol. L'únic que també hi ha peces que no estan acabades, perquè ja veig, costa molt de fer. I per aquesta exposició d'enguany n'hi ha una que és molt maca, però enguany no s'ha fet.
Bueno, això ja la veurem acabada entonces l'any que ve.
L'any que ve, sí.
Molt bé. De quines localitats venen les puntaires? Compte, Rosa.
Pues de Sagunto, Faura, Alcalà, Benicarló, Almassora, Almenara,
de distints punts de tota la província,
de
totes, suposo, no?
Segur, bé, de tots els punts, sí, de tots.
Perquè això com funciona? Elles venen així i després vosaltres torneu una mica a l'intercanvi, no, suposo?
Sí, sí. Invitem a gent i els que poden vindre, doncs, venen. Perquè normalment doncs, no pilles mai sempre que fa una trobada el mateix dia. N'hi ha diversos i mos partim.
Quin és l'objectiu, Rosa, de totes aquestes trobades? Suposo que intercanviar també coneixements, no?
Pues sí, pues sí. Perquè sempre de, aunque tinguis una professora, sempre s'ha de prendre alguna cosa més quan vas a voler trobades.
Antigament, Rosa, tot això estava perdut. Me referí que, o almenys jo no coneixia tant, no? Que la gent feguera tantes trobades, feguera cursets. En els darrers anys, bueno, des de fa millor 10 o 12 anys, totes les localitats tenen el seu grup de puntaires. Com és que creus que s'ha volgut tornar a recuperar aquesta tradició dels nostres avantpassats?
Pues normalment se va perdre molt. L'únic que en l'Arbós, la Camarinha i d'això no se va perdre. Però després van començar la gent a voler tornar a agradar-los i mira, ha sigut una cosa que s'ha tornat.
Que ha tornat una mica l'interès,
sí,
no?
Sí, per, sí, moltíssim.
Perquè no deixa de ser un art, eh?
Un art, sí, pues sí, sí. I molta paciència.
Sí, això ho penso jo. Vos deixeu els ulls, quantes hores per fer... No. Més o menys, algo, no sé, un mocadoret o... Quantes hores esteu?
Moltíssim. Depèn del dibuix, són moltíssimes hores.
I suposo que de la tècnica, no, també?
Sí, la tècnica, sí. Perquè hi haurà una quartina que no estarà feta, estarà només ensenyar un poquet, que està fet per duqueses, i eixa és moltíssimes hores.
Quan jo t'he dit lo de deixar-vos la vista, tu m'has dit que no. No vos la deixeu, la vista?
No, en el bolilla no, en el tul sí, en el tul moltíssim.
Perquè requerir, suposo, més precisió, no?
Sí, més precisió, sí.
I actualment l'Associació de Puntaires de Santa Magdalena, conta'ns una mica quines són les activitats, quins dies soleu anar a classe?
Anem el dijous, per la tarda, 2 hores a cada setmana.
2 hores a la setmana, no?
Sí.
I suposo que a banda de fer boixets i diferents tècniques de les que vosaltres treballeu, també vos serveix de punt de reunió, no?, a les dones que acudiu allí.
Pues sí, per lo menos hi eixim un poquet de casa, que tu ja saps, Laura, que és un poble molt xicotet, i si no, pues les dones, per tot on eixiríem de casa.
Molt bé, almenys vos distraeu, eh?
Vos distraem, sí, parlem.
Quantes dones soleu anar actualment?
Pues 10.
Bueno, a veure si se n'apunta alguna més, no?
Sí,
molt
però
bé.
És molt difícil.
Bueno. Doncs, sí. Rosa i Carte, esperem que vagi molt bé la trobada d'aquest diumenge. Recordem que els actes comencen a les 10 del matí i que encara que una no siga boixetera, si vol anar a veure tot allò que se pot arribar a fer, que sàpiga que a la plaça de l'Ajuntament o a la plaça Espanya hi haurà moltíssimes dones demostrant tot allò que saben. Rosa, moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Gràcies, Laura. Bon dia.
Ja sabeu, aquest diumenge, si voleu gaudir d'una bona jornada germanor, el que heu de fer és assistir a partir de les 10 del matí a la localitat de Santa Magdalena, a la plaça de l'Ajuntament, on hi haurà més de 300 puntaires demostrant i xart que tenen. I també anem a fer una altra proposta de cara al cap de setmana. Ja sabeu que nosaltres, sempre en dimarts, el que saludem és el diputat provincial de Turisme d'Interior, a José Pons, que sempre ens porta una recomanació de cara al cap de setmana, un poble de l'interior, del cor de la nostra província, al que visitar. José Pons, molt bon dia.
Buenos días, Laura. Hoy os cuento una iniciativa de costa y otra de interior. Por una parte, la Diputación Provincial de Castellón refuerza las jornadas gastronómicas Cuina del Sabor como referente del turismo basado en la puesta en valor de los productos autóctonos de la provincia en Peñíscola, Benicarló y Vinaròs. La iniciativa, que cumple ya su cuarta edición, congrega a 28 restaurantes de estos 3 municipios hasta el próximo domingo. El turismo gastronómico es una de las prioridades del Patronato Provincial de Castellón dentro del plan de marketing que ha puesto en marcha la Diputación Provincial para este año. Además, otra herramienta que está generando nuevas oportunidades es la promoción de los productos autóctonos de calidad con Castellón Ruta de Sabor. Y por otra parte, os recuerdo que este fin de semana tenemos una de las rogativas más antiguas de nuestra provincia, los Peregrins de los Useres. ¿No la conocéis? Pues os recomiendo que os acerquéis a este municipio para participar de ella. Es sin duda una de las más peculiares que cuenta en nuestra provincia de Castellón y en la Comunidad Valenciana, por la que cada año parten descalzos 12 representantes del pueblo y un guía hacia el santuario de San Juan de Peñagolosa, dispuestos a pedir salud, paz y lluvia. A los romeros les acompañan un buen número de personas dispuestas a apoyarles por un trayecto que atraviesa los términos municipales de Les Useres, Lucena del Cid, Chodos y Vistabella del Maestrazgo, contemplando los paisajes formados por escarpadas lomas dispuestas paralelamente en la costa, profundos barrancos y amplias áreas de matorral, carrascales y pinares. La Diputación Provincial, a través de la Nicamins del Peñagolosa, impulsará que la UNESCO declare Patrimonio Mundial las peregrinaciones y rogativas ancestrales a San Juan de Peñagolosa. Ya lo saben. Disfruten del interior de Castellón, con Castellón Mediterráneo tan cerca.
La veritat és que interessant la proposta que com cada setmana ens porta el diputat provincial de Turisme d'Interior, una proposta com per exemple la de visitar Sant Joan del Peñagolosa o per supost gaudir de la magnífica gastronomia que tenim a les nostres terres, ja sabeu, Benicarló, Vinaròs i Peníscola s'han unit en eixa ruta del sabor per tal d'oferir-nos magnífics productes, magnífics menús a la majoria dels restaurants. Crec que són 28 en total els que participen en aquesta iniciativa. Arribem d'aquesta manera a la una i mitja, te quedes ara amb els companys de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa sobre l'actualitat nacional i internacional. Nosaltres quan tornem és demà. La cita a partir de les 12:30, així al 101.6 de la freqüència modulada. Fins demà. Adeu.